des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió. En aquest dijous, avui, tertúlia de dones, avui elles tenen el poder, la Marta Puigferrer. Què tal, Marta? Benvinguda.
Bé, molt bé.
Com estàs?
Moment, molt bé, molt
gràcies
bé.
Gràcies per ser-hi.
Tot gràcies bé? Gràcies a vosaltres. Sí? Tot bé, tot controlat.
Notant ja la primavera, eh?
Jo sí, ja ho dèiem, no? Els mocs, els clínex, tot plegat, però bé.
Molt bé, tu també ets d'al·lèrgies?
Sí.
Sí?
Sí. Tristament, sí. Estupenda.
Fantàstica, com sempre, no?
Sí, home, a tota màquina.
Arribar-ho tot controlat, eh?
Tot controlat. A casa estan començant a néixer cabrits, cosa que ens genera alegria. Sí. Ara li deia, he vingut tard perquè, clar, anava a passar per la dutxa, si no us deixaria un perfum.
Has d'ajudar a que neixin?
Alguna vegada. Però això ho fa el meu fill. El que passa és que a mi m'agrada. No,
tu animes, no?
Molt bé. T'agrada veure com comença la vida, eh?
Sí, no, i a més és un moment molt especial.
Molt bé, molt bé. Doncs benvinguda, Eulàlia Massana, com sempre. Susana Pagès, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Tot bé?
Sí, tot bé. Sí,
molt bé,
sí,
fantàstic. Sí, sí. Gràcies també per ser-hi. Tu, les al·lèrgies t'afecten o no?
Sí, una mica. El pol·len és una època complicada.
Doncs estem entretinguts avui. Esperem que...
Que no comencem a estornudar tots alhora.
Que no afecti gaire. Anem a la primera de les qüestions del dia que avui us hem plantejat aquí a la nostra tertúlia. Fa referència a la creació de 700 places de medicina en 6 anys, que arrenca amb 196 en universitats privades. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha justificat a començar ampliant l'oferta en universitats privades, diu, perquè van ser les primeres que ho van demanar. Bueno, a veure, Eulàlia.
Aviam, jo és que encara no ho entenc ara, aviam, highlight, o sigui, 20.000 euros l'any només el pot pagar segons qui, i es tracta de tenir metges, no de tenir gent que pot pagar i que igual després de mitja carrera se'n cansen. Poder no, però jo crec que s'hauria de donar l'oportunitat a la gent que realment en té moltes ganes. Però esclar, la notícia deia també que la consellera deia que era per fer entrar els joves que baixaven la nota de tall, per fer entrar els joves que vocacionalment podien, però per nota no. Esclar, hi ha una nota de tall altíssima, però a més ara posen un preu altíssim. No sé, i com no facin signar un contracte de que quan acabin estaran 5 anys treballant aquí, acabaran i cardant al camp.
Segurament.
Com ho veus, Marta?
Jo sempre penso el mateix, que tu inverteixes en el que tu creus. I això vol dir que no hi creus, no? Perquè si tu inverteixes en el privat vol dir que ni en la universitat pública no estàs creient, perquè si no primer posaries allà, que és on potser falta, on potser no hi ha la demanda. A mi no em sembla ni just ni necessari passar-ho primer per privat. Jo crec que no té cap tipus de sentit.
És el que deia jo, és posar,
més marxaran.
És posar-ho a l'abast de gent que saps que quan acabaran marxaran.
No, i a més aquest criteri de dir són els primers que ho van demanar. A veure, tots sabem que les adjudicacions no van per aquí.
Per ser el primer.
És el més ràpid. No, llavors, sí que, a veure, celebrem la notícia de que hi haurà 700 places més per estudiants de medicina, cosa que estarà superbé, això està molt bé. El que passa és que hagin començat per les privades, jo crec que no és gaire just, i a més de que fins i tot podrien haver fet, si volen fer 200, sent a la pública, sent a la privada, haguessin quedat més bé, hauria sigut més fàcil, hauria sigut més bona notícia d'entrada. Llavors, que es faci una cosa que anunciïn novetat i l'anunciïn així és perquè hi ha un interès de darrere, jo crec, perquè si no t'apuntes, allò que es diu, no? T'apuntes al tanto i denuncies 200 de cop a la pública o la meitat a cada una i ja està. Si ho fas això és perquè hi ha algú darrere.
Un interès, què voleu dir, un interès?
No, un interès, una mancança, o sigui, pot ser que a la universitat pública no hi hagi els mitjans per desplegar-ho i tampoc t'ho volen dir, saps què vull dir? I per tant diuen, no, el privat s'agafa a el que li donis. Per tant, posem el primer al privat i a la pública que s'espavilin aquest any per buscar com fer-ho. Jo veig més que deu ser això, perquè espero...
Bueno, jo crec que hi ha tot una mica.
Sí?
Sí, soc mal pensada, mira. La meva iaia sempre deia, pensa mal i no erraràs.
Bueno, deia qui pensi malament que li caigui l'instrument. Vull dir, tothom...
Carai, avui estem
de reflexionar-nos, eh?
Però és això, com diu la Susana, no? Si hagués set meitat i meitat, aviam, la universitat pública és bona i la gent s'ho ben preparada. Llavors, en comptes d'invertir en... Bueno, anava a dir un renec, millor que no. En comptes d'invertir en altres coses que donen molt de voleio, doncs invertim.
Tu potser falten aules, saps què vull dir? Potser sí. Falten espais...
Bueno, però poden invertir en això.
Però no sé, per exemple, la Universitat de Barcelona no sé on els posarien. Vull dir...
No, no, també pot ser, evidentment, quan, ja, quan deia jo que hi havia un motiu darrere, no és tant, o sigui, dient que se n'aprofiten de la situació, sinó que potser hi ha una manca de preparació, que senzillament sí, no tenen els recursos, i en lloc de dir hem de fer una inversió o hem de fer el que sigui, diem no, comencem per aquí, que ho han demanat primer, i llavors ja anirem amb els altres. No?
Però que s'hi posin, de veritat,
sí,
posin. Perquè, esclar, això ja fa temps que se'n parla i...
Però clar, diguem que d'aquí, és a dir, ara es creen aquestes places, entenc que no exerciran fins d'aquí uns quants anys, aquesta gent. Qui garanteix que amb la creació d'aquestes places se solucioni la manca de professionals que hi ha al país i molts d'ells no optin per marxar?
Ningú, perquè a part de tot, esclar, haurien de millorar les condicions de treball.
Sí.
Haurien de millorar que després de 24 hores de guàrdia no hagis de passar a consulta, perquè jo crec que llavors ja no toques ni quarts ni hores. Haurien de millorar moltes coses, perquè la gent que fa acaba i se'n va. Per una part és lògic, te'n vas per aprendre altres tècniques i altres coses. Mm. Tot i que no ens enganyem que la medicina aquí està molt bé, molt més bé que altres països. Mm. Però la gent vol anar a aprendre, és lògic.
Però aquí també pots, o sigui, penso que aquí també es pot aprendre.
Sí, però hi ha gent que té
diners.
Ganes de córrer món i ja està. Yeah. Però jo crec que seria molt important això, de dir, escolteu, els primers anys us heu de quedar, sí o sí.
Bueno, i llavors també hauríem d'obrir el meló, jo crec, de la reserva de places per a estudiants del propi territori, que això, sí. Això també és molt important, de que ara mateix no es fa, clar, què passa? Que llavors vol dir que venen molta gent d'altres comunitats autònomes, que venen estudiant aquestes places que s'omplen, llavors... Jo no dic pas que no pugui venir gent d'altres llocs
però
a estudiar, però primer jo crec que hi hauria d'haver una preferència i una reserva de places per als propis estudiants de la pròpia comunitat autònoma en la qual estan havent les universitats, perquè sí, tot arreu funciona així.
Ho dius per una qüestió de que després tinguin més possibilitats
clar,
de quedar-se, també per la qüestió econòmica.
Clar, no, i perquè si tu al final fas un arrelament de que la persona que està estudiant la medicina aquí, viu aquí, la seva família, el seu nucli familiar, tot és aquí, és més probable que llavors vulgui exercir de metge aquí.
Aquí, exacte.
Clar, si ha vingut de fora a fer, no un Erasmus, sinó a fer tota la carrera aquí amb la intenció d'un cop hem acabat de la plaça aquí, tornar del lloc de procedència, clar, el que acabes convertint és que aquestes 700 places que has fet fas que aquests metges siguin uns d'una... Per exemple, jo què sé, ara m'estic inventant, de Madrid, que venen aquí, es treuen la carrera i se'n tornen a estudiar a Madrid, a exercir a Madrid.
Home, hi ha un 40%, ja. Eh?
Clar, de què ens n'hem sortit?
És molt, un 40%, és evident que...
Potser hauria de ser un 20.
I és evident sí. que ho voldràs tornar a casa teva.
Clar.
És
clar.
Lògic. I la gent ve aquí per què? Perquè la preparació és bona. Per tant,
sí.
Però llavors, el que dius tu, guardem una mica més de lloc.
I això es garanteix d'una manera molt fàcil, Jo crec que ara aquí ja vaig a fer la placa. No, obligatorietat al català.
Ja.
Si tu fem que el català és obligatori a la universitat, el català és obligatori per tenir la carrera de medicina, un C2 de català, com ara s'està demanant, per exemple, als professors, doncs els metges també.
També. És que hauria de ser així.
Blindem la llengua, no? Assegurem-nos, en IAP és una manera molt fàcil que ens ajuda a nosaltres mateixos a tenir una atenció en català, tot el que necessitem. A més, ja no hem de posar aquestes quotes i aquestes coses d'estudiants del lloc al català. I
però el problema de tot això és que els que ho organitzen no s'ho creuen.
Ah, no, clar, ja. clar.
Aquí està el problema.
Sí, sí.
I encara tenen al cap allò de... Home, és que esclar, pobrets, no ho entenen.
Ja, però també et diré que...
Quan se'n van a Alemanya, els exigeixen l'alemany, Si no saps alemany, no hi vas.
Però la universitat també hauria de garantir que totes les seves classes es fan en llengua catalana. I te'n vas a moltes universitats, i jo he estat a classes a periodisme, on et feien...
La classe en
castellà.
Bueno, el meu fill a Telecos es va trobar un dia que la professora era sud-americana i parlava en castellà. I ningú va dir res. Fins ell un dia es va empipar i va dir, escolta'm...
En català.
Jo no entenc, vull la classe en català.
Però com que no estàs obligat...
Va acabar que llavors n'hi havia uns altres que també pensaven el mateix i es van animar.
I on va
acabar estan obligats, tens no, de càtedra.
Va acabar fent la classe en català.
Ah, per tant, ella sabia català.
Sí.
Però és estrany, perquè tens de càtedra de fer-ho. A mi una professora m'ho va dir, jo tinc dret a fer la classe. Tu pots fer l'exposició oral amb la llengua que vulguis, amb el garrotxí, però jo tinc dret a fer-ho amb la llengua que a mi em doni la gana. I això sí. També és cert. Mira, sí, sí, és cert.
I què li vas dir?
Vaig dir, bueno, doncs, jo, o sigui, a mi m'agradaria que si he vingut a estudiar a Barcelona, a Catalunya, no, la classe estigués
la classe fos en català.
Sigui de dret de no sé què ens feien, o sigui, m'és igual de què sigui. Bueno, és que m'és igual. Jo tinc dret a sentir-ho en la meva llengua, això. I no,
i a més, passa. Ara aquí ens estem posant en el cas de que el professor no és català no parlar, cosa sí. Que ja és greu, en una universitat pública.
És
que no
molt pugui, greu això, no pugui, d'entrada.
Però ja deixant de banda això, també ens trobem amb professors catalanoparlants que a la guia docent de l'assignatura posa que és en català, que arriba, pregunta, hi ha una persona que no entén el català i decideix sí. Fer la classe per tota la resta en castellà.
Erasmus, que dius, a mi em sembla molt bé que tu hagis volgut gastar els teus estalvis o els dels teus pares anar a donar el vol per tota Europa i aprendre i no sé què, em sembla meravellós. Però els 80 que som a l'aula,
ah, clar.
Clar, si tu vens d'Anglaterra, em sembla molt bé, però jo
assabenta't primer on vas.
Sí, sí, que parla. Sí.
Que per anar a altres llocs has d'aprendre l'anglès o has d'aprendre...
Molts no ho sabien, O sigui, ara suposo que els informes, però fa això, 15 no sé quants anys enrere, molts... Ah, no sabia que es feia. Doncs home, doncs estaria bé que si vas a petar en un lloc sapiguessis la llengua que parles.
Doncs bé, veurem com acaba.
Com acaba.
O sigui, hem començat pels metges i hem acabat amb la llengua.
És que, entre altres coses, després, quan anessis a urgències, poder t'atendrien en català.
Exacte, que és molt important,
Que n'hi ha que ho fan, Perquè, a veure, per exemple, nosaltres, jo això ara jo ho dic per sabent-ho, Aquí a l'Hospital d'Olot, per exemple, sí que s'està fent un bon treball a nivell de llengua, hi ha metges i metgesses interessades, han anat a fer cursos de català, es nota, Però també n'hi ha que no. Llavors, crec que hem de posar en valor els
però
que sí.
Però la intenció hi és, Sí, jo hi vaig anar a l'oftalmòleg i pobre, li vaig dir, jo et parlo en català, diu, sí, diu, jo lo entiendo, diu, tu fes, i més estic aprenguent. Li vaig explicar la paraula enlluernar, perquè em diu, què diu lluern? I dic, sí, dic que quan em poses saps allò que et posen, m'estàs enlluernant. I bueno, vull dir, al final, jo no demano que demà sàpiga català, jo demano que tingui interès per aprendre català, que és diferent.
El que passa és que és un tema com molt delicat, perquè quan tu vas al metge necessites explicar molt clarament el que et passa, i per tant el teu interlocutor t'ha d'entendre molt bé.
Sí. Però si em té ganes, jo demano ganes. Que no faci de... faig veure que t'escolto, però no, si jo demano ganes de... es va interessar per la paraula. Sí. És que per mi això ja és la porta oberta a aprendre'l.
Bé, i perquè a vegades... Ara diré una cosa que sembla així molt d'allò, Però... Per exemple, jo un dia vam anar al metge i hi havia una metgessa que parlava en castellà amb una mascareta molt baix, és que no l'entenia. O sigui, que jo li vam comentar, perquè en català, bueno, això, però a part, a més ja de la pròpia militància, és que no l'entenia. I era com un, però perdona, què estàs dient? Què és això? Clar, la mascareta...
El to de veu i la d'allò i no entén res.
Clar.
Bé, veurem com va. Un altre dels temes destacats del dia és com es farà aquesta famosa regularització extraordinària d'immigrants. Molts es troben amb problemes a l'hora de demanar els certificats de penals, que han de demanar-ho als seus països, i alguns d'ells estan fent autèntic negoci amb la tramitació d'aquests papers. Com acabarà tot això, Marta?
Malament. O sigui, això ja es veu que facilitar... O sigui, si algú es pensava... Que això... Jo quan vaig veure la notícia, vaig dir, oh, que bé, sí, molt bé, però això acabarà malament, ja es veu, perquè les traves, o sigui, has de fer ara un altre cop una carrera de no sé quants esglaons per acabar regularitzat. I molts es devien animar molt al principi de dir, sí, que bé, però és que ara es troben amb aquesta trava, després amb la següent, que n'hi hauran 10.000 més. O sigui, deu caducar un paper que tu necessites com el padró, no?, que es caduca... Segur que passen 10.000 coses d'aquestes. I això emprenya, perquè al final són gent que treballa aquí, que viu aquí, i que... tots ens estem també lucrant de la seva feina d'aquí. I què més que es pugui regularitzar la seva vida, no? I que no estigui tota l'estona pendent d'un fil. Jo ho trobo com algo molt digne, molt essencial, i em sap greu que passi això, perquè es podria posar molt més fàcil. Que està clar que sí que s'ha de mirar el tema penal, en els seus països. Però és clar, aquest paper pot arribar quan la regularització ja t'ha passat. I a part del negoci que es fa, és evident. Amb els DNIs també passava per demanar hora DNI, per demanar hora seguretat social... Molta gent es lucra de que el nivell normalment educatiu, el nivell que tenen aquestes famílies per entendre's amb l'administració, és molt baix. I després, ja t'ho faig jo. Quan vos? 100 euros, 200.
I patapam.
Mm-hmm. Ja, això és molt greu, eh? Molt. Realment, tot aquest negoci que es munta al voltant d'aquest tipus de coses, d'aconseguir cita prèvia a llocs, hi ha com una mena d'estraperlo de tinc les hores, quina hora vos, et dono l'hora, no? Que això no s'hi pugui posar mai i es pugui fer d'una altra manera, em sembla increïble, perquè vull dir, al final, ostres, no sé, no? Són òrgans estatals, vull dir que dius, no, no, doncs hi ha tot unes màfies per aconseguir això. Clar, el problema és que els antecedents jo entenc que evidentment són necessaris, vull dir, per regularitzar necessites, el que passa és que, esclar, l'agilitat, el que deia la Marta, no?, d'aquests països en arribar-les, clar, és terrible. Llavors, potser el que hauria de fer directament l'Estat és demanar-los des d'una altra via. No, o intentar-los aconseguir com a d'institució a institució, que pot ser molt més fàcil, que no pa, i aconsegueixes que la persona no hagi de... Bueno, no
també,
sé, eh?
També penseu que sí, que hauria de ser d'institució a institució, sí. Però també hi ha gent que no pot demanar els penals, perquè ha fugit del seu
clar.
País i llavors...
Sí, però llavors seria, o sigui, seria com la gran majoria ja seria via directa. Llavors, si hi haguessin casuístiques concretes més complicades,
s'haurien
de mirar per una altra via.
Però molts poden ser extremament refugiats, bueno, sí. Que, vull dir, que deu anar sí. Per un altre circuit legal.
Però n'hi ha molts que deu ser molt fàcil,
sí, 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 sí.
Perquè hi ha molta gent de la que està ara mateix visquent i treballant sí, sí, aquí, sí. Que senzillament era gent que vivia en un país i s'ha desplaçat a l'altre, però que no té cap mena d'antecedent penal que...
El més lògic seria que institucionalment
vull dir, no
ja s'arreglés entre ells, vull dir, perquè és el que deies tu, és un entrar en una roda.
Una
és, com,
roda.
És, sí. És acabar sent un hàmster,
sí, sí,
a dintre
sí, sí.
La rodeta i anar voltant.
I perquè la sensació quan és aquesta.
Quan se t'acabaran els penals, hauràs de tornar a renovar la sí, residència. Sí. Quan no sé què, sí, se t'acabarà i tornar...
O sigui, el tracte, hàmster. Sovint indigna, jo sempre dic, tothom hauria d'estar almenys un matí en una cua d'immigració a la policia de no sé on, esperant a ser atès. Tothom, jo hi he passat i t'asseguro que aquell ja vaig al·lucinar de dir, un, el tracte, i dos, el... Vaig estar 3 hores de cua amb l'Anna no sé què, vam arribar davant i em diu, no, és que te falta este papel, ja pots tornar enrere, i va ser com, perdona, hem quedat, o sigui, estava tot com molt ben trebat perquè tu em donessis aquest paper i no me'l pots donar.
Tornar enrere vol dir que tornis un altre dia.
Sí, que tornis un altre dia, que tornis a demanar-te festa a la feina per poder-hi anar.
Que has de tornar a demanar, has d'anar a demanar aquell paper que poder ell molt fàcilment
el tenia
aconseguiria.
I... Sí, sí, sí. No, i així jo... funciona, o sigui, el trist és així. I, bueno, sap greu, a mi aquestes coses d'indignitat em saben molt de greu, perquè trobo que fer-ho fàcil, com diu ella, és essencial.
Trobeu bé, però, que es demanin els antecedents penals per regularitzar
sí.
La situació d'un país?
Sí, sí. Sí. T'ho demanen per ser profe, també, vull dir que...
Sí, sí. El que passa és que...
Per ser pare, també.
Sí.
També.
Alguns.
També estaria bé que fossin absolutament creïbles, perquè a l'altra banda també hi ha gent que es dedica al negoci.
És que primer havien dit que depèn de com una declaració jurada. No, no, jo no sé què, ja servia. Clar, jo també entenc que no, i això no hi estic d'acord.
No.
O sigui, ja em sembla bé que hi hagin els antecedents. El que passa és que jo crec que això hauria de ser molt més fàcil de demanar, directament el país ho hauria de facilitar. Sí. Jo què sé, per exemple, tota la gent que no en té d'antecedents penals, jo què sé, jo m'imagino jo mateix no en tinc d'antecedents penals. Si ara jo agafo i vaig a demanar-los, és un paper en blanc, dient aquesta senyora no té, amb DNI tal, no en té.
Ja estaria, és molt fàcil.
O sigui, no és pas tanta feina fer això. Vull dir, no?
I que també es caduquen. Vull dir-te, entres amb una bola molt complicada de desenredar. Jo no sé com patarà això.
Bueno, cada vegada posen més traves i més coses.
Jo crec que quan s'apropin les properes eleccions, ja ho desencallaran, saps què vull dir? O sigui, al final és una moneda política, sí.
Perquè bueno, depèn.
Ell va voler tapar això de regularitzacions, va arribar un moment, no sé què li passava, en el seu propi govern, i va dir, ai, doncs, no, bueno, jo sempre ho veig així, eh? De tanquem, tapem una cara amb una altra cara, no? I anem fent així. I, bueno, jo mai em vaig alegrar molt, però és clar, jo ja m'olorava que això no acabaria anant del tot bé. I és evident.
8 de cada 10 mares se senten culpables quan dediquen temps a si mateixes. Aquesta és una notícia que ha publicat el periòdico al llarg d'aquestes últimes hores i que ens ha cridat molt l'atenció portar-lo avui aquí a la nostra tertúlia, tenint en compte que tenim aquí tres senyores, dues de les quals són mares. Ho dic bé, que sí?
Sí, jo no.
Que ara no. Passa això?
Mira, a mi no. Jo et seré molt sincera, eh? I molts estimo molt els meus fills, però també sempre penso, i amb el meu company ho parlem, que tots dos necessitem el nostre espai, el nostre moment, per poder ser bons pares. I necessito el meu moment de poder fer un cafè o fer no sé què, o anar a ioga, fer no sé què, per jo agafar les energies suficients per sostenir la meva família. I si jo perdo el jo, no puc ser bona mare, i això ho tinc claríssim. I ja des d'ara el naixement, de fa 7 mesos, d'en Jonàs, amb els altres dos més grans, m'he buscat, ens hem buscat, ens hem organitzat el temps per tenir temps per nosaltres. Perquè si no, a mi em sembla molt més egoista quedar-te al costat d'algú, acompanyar algú, fer créixer algú quan tu no estàs bé, no? O quan tu no tens el teu espai per conrear el jo. I per tant, potser és egoista, eh? I tothom tira pedres, però m'és igual. A mi funciona.
Clar, jo parlo d'una altra generació, es va dir que nets. I la cosa és com molt diferent, però jo no he tingut mai aquest sentiment. I feia més hores que un rellotge, vull dir que... Però no he tingut mai aquest sentiment i aviam, crec que sóc, que he set una bona mare. I m'ho he passat molt bé fent de mare i no m'he descuidat a mi.
Però a mi sí que em passa, haig de dir que... Jo gaudeixo molt fent la feina que faig, siguem professora, però quan jo no m'escolto el cos o no m'escolto i decideixo de... Em diuen, vols fer no sé què? Bueno, si ja vinc, en aquí sí que em sento malament de dir, estic aquí perdent un temps, que no em ve de gust. O sigui, aquí, en aquests moments sí, però és perquè jo no m'he escoltat. Treballant no em sento així, gaudint del meu temps lliure no em sento així, però quan decideixo alguna cosa que no havia de decidir, el cos ja m'ho diu i després em sento malament i dic, és que ara ja hauria d'estar a casa, hauria d'estar posant aquest a banyar, l'altre fent no sé què, ajudant, fent deures. I aquí sí, quan faig alguna cosa que el meu cos diu, no hauries de fer-ho, jo ho faig igual.
Per què no saps dir que no?
Sí. N'estic aprenent, eh? Però...
Costa molt, eh?
Susana, com ho veus?
Jo, com a mare, òbviament no ho veig perquè no ho soc, però sí que jo crec que el temps lliure és molt important. Crec que és molt important que tinguem espais en el nostre dia a dia que siguin per nosaltres, que ens els dediquem per nosaltres, que a vegades, tot i tenir unes agendes molt apretades, o haver d'anar aquí, haver d'anar allà, haver de dir no, tinc també estones que les tinc guardades per mi. Perquè, si no, al final és quan la gent es crema i quan la gent agafa i llavors no fa el que ha de fer de la manera que toca, no? Jo què sé, per exemple, a mi m'agrada molt anar a caminar a una d'excursió. Jo els caps de setmana normalment els tinc molt plens d'actes i coses, perquè a Olot es fan moltes coses i és estupendo, però sempre intento en algun moment o un matí poder escapar al pujar al Puigacalm o una tarda i anar pel Triar i anar a córrer per allà, o perquè ho necessito. Sí, sí. I a vegades és allò de dir, no, és que si no ho poso aquí, és que acabaré que saturadíssima. Llavors és com, no, necessito una estona de dir, no, vale, fins aquí i aquí, prou. Perquè si no, al final això, ens saturem tots plegats i llavors ens costa molt més ser molt més bons professionals, bons eficients, bons pares, bones mares, perquè clar, estem massa, si no tenim temps per nosaltres.
No sé, jo... No he tingut mai aquesta sensació. A més, vull dir, com que... Suposo que per la majoria els fills són una cosa voluntària i triada. Jo ho vaig gaudir molt, i malgrat que, com que treballava moltes hores, tenia poc temps pels meus fills, doncs tampoc tenia la necessitat de fer coses. O sigui, quan fèiem coses, les fèiem tots plegats. I m'ho passava bé, i per mi era un gaudi, vull dir que no era una obligació.
No és cap obligació, és això, o sigui, criar és algo molt satisfactori, però també sempre penso que la paciència s'ha d'anar a collir. Jo no puc collir paciència amb 3 criatures agafades a mi. Jo necessito anar al camp a collir-la sola, no demano un dia a la setmana tot per mi, o sigui, demano pues, estonetes, no? Anar a fer un cafè, unes hores o poquetes a la setmana per poder-me conrear aquesta...
Ja us dic que hi ha una diferència generacional.
Sí,
això es nota, eh?
Sí,
això es nota.
Sí, sí.
Home, segurament... Es nota perquè segurament tu ni t'ho plantejaves, això.
No, clar. No.
També els horaris eren diferents.
Home, fèiem més hores que un rellotge, eh? Clar, perquè, clar. A més, bueno...
Ara ens neguem, jo penso, en la nostra generació, a plegar a les 8 del vespre.
Jo havia treballat fins i tot de nits i se'n cuidava el meu home. Ja li dic que durant una temporada va ser un pare solter, perquè jo feia guàrdies de caps de setmana, per tant, ell es havia de cuidar de la mainada. Llavors, jo me'n recordo que a Urgències, quan era aquí al carrer Molleres, doncs moltes vegades coincidia amb el doctor Plana i venia la seva dona amb la mainada i el meu home amb la mainada 2 minuts a dins a hola, a saber que existíem.
Sí, sí.
Ja, clar, és diferent.
Però tampoc no em generava ni cap sentiment de culpa, ni cap res, i després quan havíem de fer coses, doncs ho fèiem tots quatre junts, i ens ho passàvem bé, i no, en cap moment em vaig plantejar la necessitat de tenir temps per mi.
Sí, però per exemple, jo ara posant l'exemple dels meus pares, per anar més amunt del que som nosaltres, jo per exemple, els meus pares tota la vida, la meva mare ha anat una hora a gimnàs, no sé què, el meu pare juga a bàsquet, vull dir, i és això, no? També
sí, és
com
això.
És això. Una hora de dir, no?
Per tu.
Sí, per tu, sí, sí. Tu vas a gimnàs o tu vas a bàsquet, o tu vas, no? I no estàs ni treballant, ni amb els teus fills, ni... Estàs tu.
Sí, però ja feies altres coses, però no t'ho plantejaves com a res.
No.
Era una cosa com normal.
Ah, sí. Però hi ha gent que no, Hi ha gent que això no ha tingut,
No, jo també ho penso. Hi ha gent que no ha pogut.
Que està bé, haver-ho integrat com una cosa normal, vull dir, jo crec que és el que ha de ser. Vull dir, perquè per mi ho és així, no? És com
una cosa normal. I ara també ens neguem, és això, que va més tard. O sigui, la generació busca el confort horari. Sí. I abans potser no es buscava. I ara si és, mira, jo sóc molt bon sommelier, sóc molt bon restaurador, però... Jo no vull plegar cada dia a les 12 de la nit, perquè tinc...
Després parlarem d'això, perquè en tenim una altra d'aquestes, sí. Tot plegat bé perquè els problemes per conciliar la vida laboral i familiar i la falta de corresponsabilitat a les parelles provoca que la majoria de les mares sacrifiquin la seva autocura i quan dediquen temps per si mateixes moltes vegades se senten culpables. Tot i que existeix una major consciència sobre la necessitat d'estar bé física i mentalment, per un mateix i també per l'entorn, existeix encara una esquerda clara entre el desig de les mares de procurar-se benestar i les possibilitats reals de poder-ho dur a terme. També és una qüestió de que cada vegada ens mirem més cap a dins, som, diguem de més analítics amb nosaltres mateixos. Tu dius que a la teva època ni t'ho plantejaves això,
no.
Però és que en aquella època hi havia moltes coses a les que ara s'hi posa nom que no s'hi posava nom. No? És una mica això, també?
Sí. I a part, jo repeteixo, per poder tenir cura de l'altre, tu has d'estar bé. I si tu ja, després de la feina, ja empalmes amb la cura, vull dir, què t'acaba passant? Que el teu llindar de paciència o de tranquil·litat, de calma, un nen necessita un adult tranquil i regulat al seu costat. Si jo tinc l'estrès aquí dalt amb l'extractor, aquella estona que passarem no serà de qualitat. Jo faré deures amb tu i perdré la paciència jo. Per tant, t'has de baixar, calmar-te tu, saber tenir aquests espais per tu, estar més tranquil o estar més amb el teu jo propi i després poder tenir cura, amb calma, amb tranquil·litat.
Bueno, i al final la corresponsabilitat, no?, de que aquest nen té un pare i té una mare, no?
Vull dir, exacte, les coses han d'anar un 50%
o dos pares i dos mares, no vull pas aquí ara, però vull dir que en té dos.
Sí, sí.
Normalment hi ha dues persones aquí cuidant de la criatura.
És com allò de dir, jo l'ajudo, no l'ajudo.
No, sou dos. Sou dos.
Això de l'ajuda és una cosa.
Per això vull dir que si són dues persones cuidant una criatura, no tot el rato hi han de ser totes dues, vull dir, on té un espai...
I que t'has de seure, has d'estar-hi perquè tens moltes ganes d'estar-hi.
I que t'has de seure, dialogar i parlar. Vull dir-te que l'horari, el cronograma aquest familiar s'ha de seure i parlar bé. Vull dir, al final també és una negociació de dir, tu què vols, jo què vull, tu què necessites, jo què necessito, els nens, saps, què necessiten de nosaltres.
A mi, perdoneu-me, però ja ho veig, i ho veig a casa meva. Però nosaltres, poc ens plantejàvem res, ni...
Però potser teníeu
també teníem
més baralles. Però potser teníeu més baralles. Jo si no ho parlés amb l'home, de dir... què necessites tu? Jo crec que sí que sempre seria un ratet. O clar, tu vas un altre dia, jo què sé, a jugar a tennis, i jo també vull anar... Seria un ratet, en canvi, si està parlat i està dient, mira...
Però és que tampoc és que... És que era molt diferent.
Sí.
Era molt diferent.
Sí.
Tu el primer fill a quina edat el vas tenir?
Bueno, va ser una mica així, és d'acollida, i va arribar amb 6 anys, jo en tenia 30.
Clar, jo el primer fill el vaig tenir als 25 anys, i és molt diferent.
Sí,
no, clar.
Completament.
Jo era gran, O sigui, per l'època, als 25 anys tenia el primer fill, ja era gran. O sigui, les meves companyes ja tenien mainada de 2 anys. I lo normal... També les energies que tens amb 25 anys quan tens el primer fill, o amb 20,
és diferent,
no són les mateixes, ni la teva organització no és la mateixa.
Sí.
I...
Però també a nivell laboral ara, amb 25, no et pots permetre tenir una família. És que no la podries ni pagar ni mantenir, no tens habitatge, no tens ni habitació, no tens una habitació, vull dir, no pots permetre-t'ho, no? I al final
et molt.
Però el que vull dir és que també el plantejament de la vida era molt diferent.
Sí. M'ha fet pensar que...
Perdona un moment, Perquè nosaltres, per exemple, ara la gent quan se'n va viure junts, busquen un pis separat, no sé què, no sé quant. Jo, quan em havia de casar, tenia clar que aniria a viure a casa dels sogres o a casa de... meva.
Ui, no, això no, jo no, eh?
Jo tampoc.
Però no tenia altra, en aquell moment no tenia altra opció. O buscar un pis de lloguer baratet, que era ja difícil, però si no, com que ens volíem casar, doncs...
Això també és veritat que ho feia molta gent, això.
Doncs ens anàvem a viure a casa dels pares.
M'has fet pensar abans, quan has explicat això, de que quan feies urgències venien els nens. La meva mare sempre explica, ella treballava a la tèxtil, que a mi, era un nadó, i em portaven a la fàbrica perquè em donés el pit.
Clar.
Sí, i això ara seria impensable.
Ara, sí, totalment.
Escolta, també m'has fet pensar en el tema d'això d'haver de negociar. És que tu t'has estat 30 minuts jugant a bàsquet i jo he estat 30 minuts, fent-me les ungles. Això també passa amb els comptes, no? Amb els comptes conjunts o comptes separats, no?
Cada cop passa més, això és cert.
Jo crec que està bé tenir un compte comú, però que cadascú disposi d'uns diners per malgastar si li dóna la gana.
I tu?
Jo tenim conjunt i també separat.
Sí, jo també.
Sí, és que...
Cadascú el seu.
No, però perquè crec que al final tenir independència econòmica també és molt important i no haver de justificar què gastes i què deixes de gastar. O sigui, jo entenc, i de fet és compartim, o sigui, si tens un projecte en comú amb una persona, tens un compte conjunt on te surten les despeses familiars, on hi ha les inversions...
I on s'han de donar explicacions del que es gasta.
Evidentment, perquè és una cosa conjunta, on hi ha totes les despeses, la vida, tota la inversió, tot allà. Però llavors, tu, a nivell personal, tu t'has de distribuir si tu ara decideixes tirar per aquí o tirar per allà i aquests diners van aquí...
A mi sempre m'ha semblat com molt estressant haver de tenir un compte comú i haver de justificar si em compro un llibre.
Clar, ja, però quan tens fills és molt pràctic. O sigui, al final necessites això perquè si no... Tu què has pagat aquest? O sigui, vas fent el compte de la vida.
No, que tens un compte comú i ja està.
Sí, i allà hi poses cada mes i després tu tens el teu.
Però que tot vagi allà mateix, tot.
Però això els meus pares... Sí, eh? I els ha funcionat molt bé.
No, jo al principi de casada i així, sí. Però després un bon dia vaig dir, Mariano, que jo...
Imagina't que tu i aquest set t'aficiones i et pots comprar 4 cabres. I el teu marit no hi està d'acord.
No hagués dit per res, si me les compro tampoc no m'hagués dit res.
No, però per exemple, ara venen posant altra, una bicicleta, una cosa que valgui una mica més, allò que diguis, no vas a comprar 4 llibres, vas a comprar una bicicleta. Ostres, doncs potser tu... pots destinar uns diners a estalviar per la bicicleta a nivell... I l'altre diu, no vull.
Però, perdó, jo estic d'acord, però, no sé, ara us explicaré aquí la meva vida, però a primer de mes, tu quan entren els diners, fas la separació inicial i també, o sigui, molt bé que estalvis pel teu compte, però l'estalvi comú també m'explico.
Sí. Ah, sí,
també. O sigui, després, un cop fer tot això, si tu vols estalviar i comprar-te 3 bicis, endavant. Però primer aquests, saps què vull dir?
Sí, home, clar.
Sí, però a vegades no passa. Diu, home, però aquest mes jo em vull comprar i per això... No. O sigui,
no, ja té l'estalvi... No, ja té l'estalvi...
Exacte. Jo també... I amb l'estalvi també, perquè si no pots fer projectes de futur.
No, jo ja incloc tot el conjunt primer.
Primer
tot el conjunt. Però llavors després, amb el teu, per exemple...
És diferent,
a tu t'agrada anar a menjar fora, a l'altra persona no. A tu t'agrada comprar llibres, a tu t'agrada comprar el que sigui. Un vol anar a un concert, l'altre... O sigui, és que no has de donar explicacions, sinó hauries d'estar tota la vida donant explicacions de tot, eh? No ho sé, no ho veig.
Però això es feia abans, no?
Sí, però és que tampoc era tan així. Aviam, nosaltres teníem el mateix compte, tot anava allà mateix, i, bueno...
I no hi havia retrets de, és que jo cobro més perquè he sentit, eh?
Normalment no. O sigui, els retrets a vegades són quan un és més gran, i llavors decideix, jo què sé, fer una inversió en alguna cosa.
Clar, això és més seriós.
Clar, llavors aquí sí que...
Però això havia passat, perquè ara m'estàs fent pensar, per exemple, amb els meus avis, jo què sé, per exemple, el meu avi invertia diners del que fos, la meva avi no en tenia ni idea, per exemple, i era com, no, el teu avi que fa això.
Però ella treballava, l'àvia?
Sí.
Més d'un, quan hi ha hagut la mort,
a Marència
s'han trobat amb coses de, ostres, l'avi tenia, l'avi feia, l'avi devia... amb l'herència, saps? S'ho han trobat i jo, ningú ho sabia.
Però directament, vull dir...
Jo em veig que poden haver-hi més problemes, jo perquè ho he viscut això, no a casa meva, però sí que he sigut testimoni de... Ha sigut en que ell es compra, vas amb algú de vacances ell es compra una canya de pescar i ella després exigeix un bolso l'endemà. Perquè, clar, que tu t'has comprat una canya de pescar i t'has gastat 100 euros, ja, jo ara m'he de comprar...
El retret...
Aquestes no coses que poden semblar molt infantils, sí, sí, però que després generen un mal rotllo considerable.
Clar, tu imagina't que avui és una canya de pescar, demà és un no sé què, demà és un... Llavors, jo crec que sí que això pot generar un problema, sí, sí, perquè entenc que mai és una cosa, és si és una darrere l'altra, de l'altra, de l'altra, de l'altra. Llavors, en aquest sentit, crec que és molt més lògic tenir una cosa conjunta per les coses conjuntes, i si us heu de retreure els iogurts, ja poder val més que pleguem.
No? Malament, llavors,
però,
eh?
Però les també... coses així de bueno...
També bueno, passa, que diré, en positiu. O sigui, amb els meus pares recordo ara el Nadal, que m'has fet pensar que em mataran, si dic això, però és igual. Però com que tenen en compte conjunta, el meu pare volia fer un regal. Però s'anava esperant, posant a comprar-lo, perquè si no...
L'altre s'enterava, clar.
I vaig dir, papa, digue'm, home, ja t'ho compraré jo, no sé què. No, no, jo ja ho compraré, però és que vull esperar que no vegi
no
la punta, saps? Què li regalo? Que també, bueno, té les seves coses, no? Compartir comptes, està molt bé, però tothom té un raconet.
Això em va passar a mi, eh? Jo vaig comprar una...
I se'm mentarà.
Jo vaig comprar un perfum per la parella i vaig ser tan idiota, si em permeteu l'expressió. No, que la, la botiga em diu, t'ho envio per correu, em diu, dona'm el número de telèfon. I jo en aquell moment em va enganxar distret i vaig anar al de la parella. Ah. I em diu, no, em va dir, diu, t'envio el comprovant de pagament. I jo, sí,
Marramau.
Sí, total, que va arribar l'altre, i l'altre se'n va enterar de que... Clar, i llavors la meva il·lusió se'n va anar a l'aire.
Passa aquestes coses.
Molt bé, escolteu, avui ens està quedant una tertúlia molt costumista, però és que de tant en tant va bé respirar una mica, perquè en tot el que portem de setmana, déu-n'hi-do. Escolteu, els baby boomers, per tant... Tu ja has passat?
Jo ja he passat.
Tu ets boomer?
No.
No,
tu ets...
Jo sóc del 56.
Tu ets del 56. Vosaltres no sou boomers.
No.
No, vosaltres
tampoc.
Sou...
Gràcies per veure.
Generació Z o generació...
No, som millennials.
Ah, millennials.
Som millennials. Sí, sí.
Som els millennials.
Els baby boomers, la generació cremada, diu el periòdico, diu, tinc 54 anys i només penso en retirar-me. Em sembla un càstig jubilar-me als 67. Per cert, algú es preguntarà, i això sí que ho vull dir perquè vull que quedi clar, perquè m'he trobat amb alguns altres diaris a l'hora de fer la cerca de temes. Estimada Susana Pagès, tu em preguntaràs, com és possible que Olot Televisió, el periòdico, tregui les notícies en castellà? Doncs perquè resulta que si les consultes en català et fan pagar.
Què dius?
I en castellà no.
I en castellà no.
Què dius?
Tinc la prova feta. És a dir, jo busco...
Que fort, és que jo vaig pensar.
Jo poso el periódico.cat. Jo poso el periódico.cat. Vale? I veig, hosti, aquesta notícia, mira, la comentarem. Quan hi entro, em demanen per pagar. Faig la mateixa cerca en castellà i,
no
i la puc llegir a la perfecció.
Què dius?
Per tant, sapigueu que és això. Mira, no, va bé que...
Senyor periódico, a veure, ja
fem una cosa,
tant que hem de defensar el català, doncs sí, que com a mínim els mitjans en català
sí. No facin pagar.
Ah, home, perquè és clar. Doncs mireu, els baby boomers, la generació cremada, diu, tinc 54 anys i només penso en retirar-me. Diu, em sembla un càstig jubilar-me als 67. Els majors de 55 anys es consoliden com motor econòmic i són la generació amb més renda i consum privat. Això depèn de com es miri. Diu, un expert en burnout, que es diu Eduard Vara, diu que molts sèniors veuen que l'exigència laboral augmenta mentre han de cuidar de pares i fills.
A veure, amb això del burnout i el sèniors, sèniors i...
Tu ets una sènior, jo sóc un...
Jo sóc una senyora gran, i ara ja.
Tu ja ets una supersènior. Jo seria
o una gran senyora.
O també.
Posem
però jo entenc,
perquè... Pere Tàpies, Pere Tàpies sempre deia, no és el mateix el cul d'una vaca que una vaca de cul.
Exacte.
És cert.
És cert. Home, mira, no sé què dir-te. És que és com tot.
No, però que estiguin cremats és una generació que crec que molts han cotitzat més de 40 anys.
Sí,
o gairebé
sí, sí.
40 anys, jo no els arribaré a cotitzar.
Perdona, els que tenen 57 anys no fa 40 anys que cotitzen.
No, però vull dir,
els
arribaran.
Els que fa 40 anys que cotitzen eren els meus que començàvem a treballar als 14 anys. I moltes vegades ni tan sols cotitzàvem perquè ens pagaven amb aquell sobre de color marró la setmanada.
Yeah.
I no la setmanada.
La setmanada. I no existíem. O sigui, no cotitzàvem a cap lloc. I tot i amb això vam cotitzar molts anys. La gent que té 57 anys no ha començat a treballar als 14.
Però poder no als 14, però poder, potser als 18. Que també entenc que puguis estar cremat de 18 fins a 67. Déu-n'hi-do la carrera.
A veure, no, jo hi ha diverses coses que m'agradaria dir. Una, quan es va fer la jubilació als 65, era perquè ningú hi arribava. Clar, la majoria de gent, passat alguns elements com els de la meva família, que arriben als 90 i molts, la majoria, els 60... o sigui, és que n'hi havia que jubilaven i l'endemà es morien. Perquè la gent realment treballava 12 hores, treballava o 10 hores, sí, amb molt d'estrès, amb molt d'exercici físic, i arribaven, bueno, les condicions mèdiques tampoc eren les mateixes, què passava? Que es moria. I llavors, clar, la caixa de pensions aguantava. Què passa ara? A quina edat ens morim?
Esperem que d'aquí...
A veure, no, però a l'edat, ja et dic, perquè a casa meva una mica superwomans, però normalment la gent no arribava als 90.
No, no.
Ja arribava, i ara tots hi arribem així... Happy flower.
Però a més, si arribes als 67, però estàs cremat i desgastat. El problema crec que és aquest, que molts veuen, com que segurament les feines que han tingut amb l'estrès que genera ara, amb la societat que vivim, aquesta i tan immediatesa, estàs tan cremat quan deus arribar aquí que dius, jo ara què fotré?
Perquè... Bueno, i que hi ha un altre tema, les coses canvien molt ràpid, molt ràpid. A mi m'agradava molt la meva feina, i jo si no hagués sigut pel càncer, doncs segurament hagués allargat més temps. Però entenc que, clar, per molt que t'agradi la feina i t'ho passis molt bé, que tampoc és lo comú, les coses estan canviant molt ràpid. Yeah. El tema de la informàtica, dels procediments a l'hora de treballar, han canviat i canvien any per any. Mm. Llavors, bueno, els de 57 anys sí que són una mica analfabets amb aquest tema, i posar-se al dia amb tot això és un repte.
No, i, sí, també, bueno, i també ens passa que llavors tenim la gent jove que té dificultats per entrar al mercat laboral, accedir, depèn de quin tipus de feines. Clar, llavors potser la gent més gran el que hauria de fer és tenir unes feines més relacionades amb poder ensenyar l'expertesa del que han après i no tant estar a primera línia. És a dir, per exemple, jo que sé, si estem parlant de professors, doncs en lloc d'estar a l'aula, al capdavant, diria no. Pues potser estan a darrere, consultant, elaborant tipus de programa...
Bueno, això ja hi és ara, que la Generalitat va fer el Departament Agus.
Sí,
de mentoria.
Sí, de professors mentors. Doncs això és reconvertir, no? De dir, vale, doncs aquesta persona potser de 60 anys, dels 60 als 67, no el posaré davant d'un tercer d'ESO, vale, a ser
tutor. No, perquè els escanyaries directament.
Però, no,
sí,
clar.
Sí, perquè no tens la mateixa paciència.
Clar, en canvi, aquesta persona el poso a elaborar la memòria, el a ensenyar professorat novell que està començant a donar... Ostres, sí. Aquesta persona està en un lloc molt més còmode, podem aprofitar molt més les seves habilitats, i aquí està entrant gent jove amb ganes de tirar el carro, no? Vull dir, intentar buscar aquest equilibri.
Jo també et diria que un altre tema, un altre meló a obrir, és que arribes a 65-67 i és el que dius tu, després has de cuidar o bé de pares, que és una cura que déu-n'hi-do, no? Perquè al final estàs acompanyant a morir, o bé de nets, o de fills o de nets. De, clar, tot això...
I a vegades tot...
O a vegades tot junt. I dius, clar, és que aquestes persones, quan tindran el seu moment, no? Aprendre a dir no...
Tornem a l'inici,
exacte, tornem a l'inici. O sigui, aprendre a dir no, a dir, mira, jo puc fins aquí. Jo dels meus pares, hola, què tal, no abuso massa i tinc
com
tres fills.
Com es diuen els teus pares?
Pere i Anna, i per estar
Pere
aquí...
Pere i Anna, hola. Hola.
Per estar aquí li he deixat el petit al pare.
Vindré a
dinar. Sí. Però vull dir, intento no abusar-ne, o sigui, intento que no em vagin a buscar... Saps què vull dir? Perquè si no, els cremes. Ells tenen drets, acaben de jubilar, de fotre el que vulguin, no? I clar que jo necessito ajuda, però també necessito tenir uns avis sans, que és el que dèiem. Per tant, la societat havia de vigilar on els posem, en quin lloc els posem, perquè sortir d'una empresa per anar a petar, que si no sé quantes hores al geriàtric acompanyant a la teva mare, o quantes hores... Quina vida tens?
Mare, i el mateix que deia ella de a l'hora de repartir la taula, no? Del que deies, sí, de repartir amb aquesta hora, que és no sé què, si per exemple aquests avis, que ara això ho estem sentint molt, la gent de tot el dia amb els avis, i li dius, no, quina tarda et va bé, o quin no sé què, estic segura que aquests avis, oh,
i tant,
una tarda o dues i ens els quedem i fem coses. Però clar, si és sempre...
Cada tarda, poder no.
Abans has comentat que tu vas tenir un moment en què vas haver de parar per una qüestió de salut.
Un càncer.
Sí, de totes maneres... Tu a l'etapa final, a la teva etapa professional final, diguem, et veies amb les mateixes ganes, amb les mateixes forces, tenint en compte com estava canviant tot el teu voltant?
Aviam, amb il·lusió, molta.
Deixant de banda el càncer, eh?
amb il·lusió molta, perquè a mi la feina sempre m'ha agradat, però realment tot el tema informàtic per mi era un repte duríssim. Ara, aviam, esclar, jo la meva feina també era molt, molt de punxar i fer aquestes coses.
Molt de tocar,
diguem. O sigui, el tema d'atenció al pacient, el tema de les mostres, tot això molt bé. Quan era el tema d'entrar-ho tot a l'ordinador, molt malament.
Ja. Yeah. Però perquè ella tenia una passió, o sigui, la seva passió, la seva vocació, però algú que no té vocació, penjant pernils des dels 18 fins als 67,
és un altre tema, eh?
Això no és vida, és que això no és vida. És un altre tema. És que no, és evident que no, no? Tothom és conscient que no.
Potser el tema és tant que ens han venut que a partir d'una determinada edat has de treballar, però no d'una forma... És a dir, que hauries de treballar d'una forma més confortable, no? Agafant una mica el que tu deies,
no? El que deia jo, per exemple, ara en el cas de l'Eulàlia...
I això no passa moltes vegades.
Que ara hi vingués una persona jove al costat, no? Que tu li poguessis ensenyar tota la part que tu has fet tota la vida i la persona al costat dient, vale, mira, centra així,
pam, pam. Però que jo, per exemple, coneixem a mi...
Ja em passava això, eh? Amb la meva... Perdona, eh?
Sí, sí.
La meva companya, com que és molt més jove i evidentment molt més hàbil amb aquest tema, ella ja em feia aquestes coses.
Però jo coneixem no ho sabria fer tampoc. O sigui, el fet d'apartar-te o no donar el mil per mil, quan tu estàs en la inèrcia de donar-ho, acceptar que has de deixar de donar-ho i ara faig un pas al costat, a mi em costaria molt. De veritat us ho dic. O sigui, jo cremaré cremada segur.
A mi que per exemple, punxar, m'encanta. És que m'agrada, mira, una mica vampira, sempre ho he fet. I tot aquest tema i l'atenció al pacient m'agrada molt. Ara, torno a dir, agafar tot aquest procés i passar-lo a l'ordinador, amb els programes que canvien, amb els codis que canvien...
Això ho
hauries deixat contentíssim.
El ChatGPT t'ho faria sol, ara.
Ara sí, ara sí. Escolteu, va, ja per anar acabant, com que veig que sou dones de molta frase feta per història, sí. N'hi ha hagut una que m'ha agradat molt, que és qui pensi malament, que li caigui l'instrument. Aquesta està molt bé. I quina era la de l'abans de micròfon tancat, parlàvem de la del riu, quina era?
Ah, on hi hagi riu no hi facis
niu.
Tu també l'havies sentit, sí. No? Em vols portar alguna?
No ho sé.
En tens alguna d'aquestes?
Del riu i de l'aigua.
No, o en general, alguna d'aquestes que sentissis
per casa. Allò que dèiem, també, cadascú lo seu com els manlleu.
Ah, sí, no, aquestes...
O mora-te'n, que aquí es queda descompon.
Ah, exacte, mora-te'n, que aquí es queda
descompon.
En hi ha moltes.
Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi, Susana Pagès, Marta Puigferrer i Eulàlia Massana. Avui una tertúlia molt costumista, però... Jo crec que molta gent que ens haurà seguit avui haurà dit, i tant. Ui, no hi estic pas d'acord.
Bueno, és que, a més, clar, estem generacions diferents, moments diferents.
D'això es tracta.
I clar, jo a vegades, i ho dic pels de casa meva també, no? Em sorprèn plantejaments que fan... Això ho vull plantejar
mai. Mai, ja ho sé.
Però hi ha plantejaments que per ells també són molt durs.
Sí, sí, no? Importants.
Que només ells els entenen o els entenem a vegades.
Tu no estàs tan lluny, eh?
Jo
estic al mig, eh?
Jo estic al mig... I jo puc entendre aquests que arriben en aquest moment.
Però tu no sabràs parar, que no?
No. Jo crec que sí, eh?
Sí?
Jo crec que sí.
Bueno, sembla que et costarà.
No. Els que em coneixen saben bé, perquè a més això ho he verbalitzat alguna vegada. A mi el dia que m'insinuïn la jota de jubilació, jo ja hauré firmat. I sí, jo sí que seré dels que...
Joel,
el dia que me'n vagi marxaré.
No diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat.
No diguis blat fins que no sigui nat.
Perquè jo he patit gent... El sac i ben lligat. Jo he patit gent que no sap plegar, i és un martiri pels que queden, eh?
Sí,
pels que queden.
S'ha de saber plegar temps.
Tindrem temps de parlar-ne. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins demà, adéu-siau.